Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I els pròxims minuts amb Joan Tres i Jordi Van Campen, perquè avui dijous toca parlar de poesia. Molt bon dia, senyors.
Molt bon dia, Carme.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Bon dia, Joan. Bon dia, Carme.
Com
bon
esteu?
Dia,
bon dia a tots, bon dia.
Sí? Avui tenim molta teca.
Tenim, sí, una miqueta, sí. Tenim, hem doncs d'informar escolta unes quantes coses i, per tant, penso que...
Joan, saps què?
Som-hi!
Comencem!
Som-hi, a correcuita! A veure, primer us volia comentar la campanya aquesta que s'ha fet aquí a Sant Cugat, diem-li campanya, per demanar la candidatura d'en Lluís Calvo pel Premi Nacional de Cultura.
Però és que ja s'ha acabat la campanya?
Sí, a veure, el termini per presentar la candidatura era el dia 7 de febrer, i jo volia des d'aquí donar les gràcies a totes les entitats santcugatenques, que han estat moltes, quasi una quinzena d'entitats santcugatenques, han demanat en el Conca la candidatura de Lluís Calvo com a Premi Nacional de Cultura. Estem parlant de, us en diré algunes, les Aules d'Extensió Universitària, Amics de la UNESCO, l'Associació Shakespeariana, Club Muntanyenc, l'alcaldessa, la pròpia alcaldessa a nivell personal ho ha demanat, Lletres de l'Ajuntament, Casal d'Avis, Firart, Espai Poètic, l'Ateneu de Cultura, Amics de Pedra i Sang... vull dir que
Déu-n'hi-do, heu fet colla.
Déu-n'hi-do, han fet molta colla i penso que ens hauran d'escoltar.
És una llista molt llarga molt. I realment que fa molt de goig. No sé si trobem a faltar algun nom en aquesta llista. Per exemple, Òmnium Cultural...
Sí, a veure, Òmnium Cultural no ha pogut afegir-se a la candidatura per, sembla ser, per problemes administratius amb la seu d'Òmnium Nacional.
Tenim problemes d'aquells de nacional-territorial.
Nacional-territorial, és a dir, d'alguna manera, Òmnium Sant Cugat sí volia, tenia interès en presentar-ho, però la seu nacional ha dit que no.
Bueno... Tenim...
La Casa Gran ha dit que no.
Sí, en tot cas pregunteu a Òmnium, que us expliquin una mica Òmnium, com ha anat la cosa.
Toca que vingui, que ens expliquin. S'ha de dir també, Joan, que Òmnium Cultural Territorial aquí a Sant Cugat ens ajuda moltíssim en tot el que pot sempre.
Justa.
Tenim justa. Tota la seva bona voluntat local, facilitats, i és llàstima, doncs, diguéssim, que no hi hagi aquesta connexió amb la Nacional.
Per part d'ells, és dir, sí que he de dir que Òmnium Sant Cugat sí que ha insistit molt, ha treballat molt per aconseguir que s'hi apuntessin, però al final no ha estat possible. No ha estat possible. Us sembla que anem al segon punt?
Carme, toca el timbre, va.
I tant.
Toca el timbre.
Canvi de terç.
Segon punt. Una nova activitat de poesia, que això sempre s'agraeix molt i cal celebrar-ho, que es farà a la Biblioteca Marta Pessarrodona, a Mirassol. És un nou projecte que es diu Poesia, però en lloc de la S hi ha un 2.
I això té una explicació.
I això té una explicació. I és que és un cicle en què la biblioteca convida un poeta i aquest poeta convida un altre poeta amic seu per entre els dos fer un col·loqui, fer un diàleg entre ells com amics i que en aquest espai que tenen facin el que ells vulguin. És a dir, és com si es trobessin a casa seva i parlen de poesia, se reciten versos...
Val. Home, el que vulguin relacionat amb la poesia.
Home, sí.
Tenim aquí.
Sí.
Home, és que t'he vist molt embalat.
A veure, Carme, és un programa de poesia i és un cicle de poesia.
I
és a la biblioteca Marta Pessarrodona, que és una biblioteca especialitzada en poesia.
Deixa'm dir que Sant Cugat no és la primera vegada que es fa una activitat d'aquesta mena i que el Teatre Auditori ara farà 10 anys, a partir de l'Aula de Poesia de Barcelona, dirigida en aquell cas pel Jordi Vilallonga, doncs això també es feia, es feien uns duets de poesia al Cafè Auditori, que estaven molt i molt bé, i havia vingut aquí la Florinata dels Poetes de Catalunya.
L'encert d'aquesta iniciativa, segurament, penso, sí, personalment, és que el poeta o poetessa que conviden tri el seu partener.
Exacte, justa, el tria. Sí.
Que es noti que hi ha feeling.
Just. A veure, per exemple, a la primera sessió, que serà el 29 de març a les 19:30, per tant tothom hi està convidat, 29 de març a les 19:30, hi anirà en Lluís Calvo, que és el poeta que ha convidat la biblioteca, i en Lluís Calvo ha convidat a la Laia Noguera, que anirà com a partener per parlar entre ells. Per tant, 29 de març, 19:30, a la Biblioteca Marta Pessarrodona. Presentació del llibre el dia... Anem a una altra cosa, perquè si no...
Un altre tema, espera.
Timbre. Va,
que tenim un llibre que és molt maco.
Vinga.
El dimecres dia 8, a les 7 de la tarda. Estem parlant del 8 de març, ja, eh? A les 7 de la tarda a la Casa de Cultura presentem El guant de plàstic rosa. És l'últim poemari de la Dolors Miquel, que ha guanyat el Premi Ausias Marc de Poesia de Gandia.
També recordar que és guanyadora del Premi Gabriel Ferreter de també. Sant Cugat.
Eh? És una gran poeta.
I Jocs Florals.
El poemari probablement, jo penso que és el millor que ha escrit la Dolors Miquel. És uns poemes fantàstics. Presentarà l'acte, el presentarà l'Antònia Massanet.
I bueno, hi haurà algú altre també, eh?
Sí, a veure, jo faré una mica
un
de...
Un tal Joan. I un tal 3.
Bueno, jo sí, estaré per allà...
No sé si són 3 Joans o espera...
A veure, jo estaré per allà, però qui el presentarà de debò, és dir, qui agafarà el gruix de la presentació serà l'Antònia Massanet, bueno, i la Dolors Miquel, que la Dolors Miquel sabeu que omple immediatament escenaris, omple tot i es queda amb el públic
és
immediatament.
És un doll d'energia. Deixeu-me dir només, per aquells que us interessi especialment el tema, que estem parlant no d'un llibre de poemes, sinó de poesia en prosa o de prosa en poètica. És un llibre d'aquests que tenen aquesta barreja que de vegades facilita molt l'entrada a la lectura de la poesia a gent que no està acostumada a lo que és la mètrica, sinó que són textos poètics.
Algun dia ens ho haurà d'explicar la Dolors Miquel, això. Com que la portarem aquí a Sant Cugat a fer més coses, ens ho explicarà. I passem a l'últim punt, el de l'espai poètic. El 21 de febrer, és a dir, per tant, la setmana que ve, a les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Cafè Auditori, tindrem el Vicenç Llorca, un poeta fantàstic, l'hem tingut ja a Sant Cugat fent un grup de lectura. És un poeta que ja porta un recorregut força llarg.
30 anys, dèiem, d'edicions.
Aquest any fa 30 anys del seu primer poemari. I vindrà acompanyat, a més d'en Xavier Baulies, el director de Camerata Sant Cugat, que faran, entre tots dos, recitaran algun poema i suposo que cantarà algun poema, li posarà música. És a dir, serà un acte, penso que valdrà molt, molt la pena. I com que el tenim el 21 de febrer, pensàvem que ell ens podria explicar alguna cosa de la seva poesia. Però deixeu-me presentar primer una miqueta. A veure, ell va començar, el seu primer llibre de poemes va ser La pèrdua, publicada l'any 1987, per tant, fa just 30 anys, 1987. Ha publicat molts llibres de poemes, L'amic desert, Places de mans, Atles d'aigua, Cel subtil, Ciutat dels vers, De les criatures més velles, L'últim nord... És a dir, estem parlant, doncs, d'un poeta força prolífic, amb molta obra. El seu últim poemari, que és Calendari d'instints, és un poemari també fabulós, publicat el 2010, el va editar edició 3 i 4, i és un poemari també, vamos, jo el recomano, és un llibre de poemes molt, molt, molt intens. Tenim en Vicenç Llorca aquí amb nosaltres, bueno, amb nosaltres no, tenim el telèfon.
I és per telèfon.
Vicenç, m'escoltes? Hola.
Sí, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Vicenç.
Bon dia, Vicenç.
Què
bon
tal?
Dia.
Encantat
molt bé,
de tenir-te aquí amb nosaltres i poder-te... Volíem fer algunes preguntes, que ens aclaressis algunes coses. Vicenç, respecte a la teva poesia... A veure, jo he llegit aquests títols dels teus poemaris i veig que molts d'ells parlen de places. Tenim Places de mans, tu vas escriure un llibre sobre les places de Barcelona, hi ha moltes referències a les ciutats. Què significa aquestes places? Què representen per tu les places en tot el teu poemari?
Doncs la plaça és una metàfora de la trobada, del diàleg, del començament, del poder ser. És una metàfora de l'espai convertida en poesia, que la descobreixo l'any 89, quan publico Places de mans, precisament, on ja jugo amb aquesta idea de la plaça, places de mans, places dels amants, i fonco una miqueta el sentiment amorós amb la trobada a la plaça, no? A partir d'aquí he aprofundit aquesta metàfora i he anat impregnant el meu univers poètic d'aquesta idea especial treballada en termes poètics. Per això també en un moment determinat, des de la perspectiva de l'assaig, vaig fer aquell llibre de places de Catalunya per l'editorial Lundberg amb fotografies del Domi Mora, que va ser l'altra cara d'aquest treball de les places, no? Veure com eren les places del nostre país des d'una perspectiva assagística.
Tornant a la poesia, Vicenç, aquestes places ens ofereixen no només la part positiva de trobada, de diàleg, sinó també de vegades hem vist en algun poemari que ens ofereixen una part més, diguéssim, trista de lo que és la relació humana. Ara em ve al cap unes imatges d'uns fruits, d'uns tarongers, d'unes mandarines a terra, esclafades. També tenim aquesta imatge una mica més negativa.
Esclar, la plaça pot ser també la solitud, pot ser l'erm, no?, la desolació humana, i aquesta és l'altra cara de la moneda. Per tant, efectivament, quan es comentava ara que aquest símbol l'he anat enriquint al llarg dels anys, doncs em referia una miqueta a això, al fet que el lector pot trobar a través d'aquesta figuració el que representen els aspectes positius de l'ànima humana, però també les seves contradiccions i, per tant, una certa denúncia poètica, no?, dels aspectes negatius de la condició humana.
Un altre dels temes que trobem a la teva poesia, n'has fet una referència quan es dius places d'amants, amb la idea de que són d'amants, però també d'amants referit a l'amor.
Sí.
Un dels temes també que tractes de poesia és el de l'amor, però l'amor amb tots els seus vessants, és a dir, l'amor, diguéssim, de parella conjugal o d'amants, però també l'amor pare i fill, l'amor de paternal, l'amor entre amics. Explica'ns una mica, Vicenç.
Sí, es pot dir que l'amor és, per mi, el gran tema de l'humanitat. I per tant, bé, d'una manera absolutament natural l'he anat desenvolupant en la meva obra. Però és veritat això que dius, que no és només l'amor de parella o l'amor, diguem-ne, entre dos éssers humans que s'estimen, sinó també l'amor en altres, amb altres matisos, que van des de el que seria l'amistat, per exemple, que desenvolupo de manera especial en el poemari L'amic desert, o bé també el que representa l'amor com a força de donació, que és el gran tema de fet dels meus últims llibres, especialment de Les criatures més velles i L'últim nord, i que desemboquen allà al darrer llibre, Calendari d'instints, no? Aquest amor que ens uneix amb els que han estat, amb els que seran, no?, que crea una baula meravellosa de relació més enllà del nostre present, no?, i que implica la memòria, però implica també la lluita pel futur, implica, doncs, la paternitat, implica la maternitat, implica el reconeixement dels avis, no? I tot això d'una manera més o menys subtils, de vegades més evident, de vegades més simbòlica, van apareixent a la meva poesia.
Vicenç, tu, en aquest últim Calendari d'instints, ens ofereixes ja unes idees molt clares i una filosofia que ara estàs disseccionant d'una manera molt neta. La pregunta és, al llarg de tota aquesta obra, tu aquestes idees ja les tenies clares o te les has anat aprenent, has anat coneixent de tu mateix a través d'aquests llibres que has fet en tots aquests anys?
Sí, l'impuls poètic és un impuls, com deia molt ben Carla Riba, determinat pel vers donat. El que fas és, d'alguna manera, o almenys jo sóc així, i m'agrada molt treballar dialècticament, és aturar-me, no?, i pensar una miqueta allò que ha sorgit, allò que estàs fent i cap a on va, no? Això il·lumina noves possibilitats, nous camins, i diguem-ne que va enriquint i fent trobar matisos en la teva obra, no? És una miqueta el que he intentat. Per tant, es pot dir que hi ha també un component reflexiu, però no és de la reflexió que parteix estrictament la poesia. Diguem-ne que s'enriqueix, el que hi ha és una dialèctica entre aquest impuls més irracional, més emocional, i després l'intent de comprendre una mica cap on van les coses. I aquí sí que trobem algunes constants, no? Trobem el que podríem anomenar aquells elements simbòlics que acaben determinant els estils, en aquest cas l'estil poètic, no? Quan hem parlat abans, doncs, de treballar, per exemple, amb la metàfora de les places, un altre aspecte també que m'interessa molt, que és tot el tema de la nostra relació amb els elements, tant si parlem de la natura com si parlem de la ciutat, etc. No? I això va configurant com un cosmos que vas aprofundint a la mesura que també te'n vas adonant d'allò que has anat fent. Però, bueno, això és una lectura del propi autor sobre la seva pròpia obra. Després el lector, la veritat és que també acaba doncs, fent seva aquesta proposta i acaba trobant altres camins que van donant nous sentits a allò que s'ha fet. No? Per tant, jo crec que l'obra d'art no s'exhaureix ni molt menys amb la pròpia reflexió de l'autor, sinó que va molt més enllà. No? I aquest anar més enllà doncs, implica poder trobar nous camins, noves perspectives, treballar vells temes, amb noves formes, etc.
Clar, és allò que diuen que quan un poeta ha acabat el poema ja no és d'ell, és a dir, passa a ser del lector, no? I el lector se'l fa seu, suposo, i aleshores és quan li dona el seu sentit, no? Jo et volia comentar, Vicenç, la primera vegada que vas venir aquí a Sant Cugat a treballar amb el grup de lectura va ser sobre Màrius Sempere, grup de lectura de poesia sobre Màrius Sempere. Tu tens un gran assaig, un llibre que es diu Màrius Sempere, assaig de revisió del realisme, que potser va ser el primer, diria jo, que va reivindicar la figura d'aquest gran poeta, el Màrius Sempere, avui reconegut sobradament per tothom, però que en aquell moment estava així com una... A veure, no oblidat, però tampoc era que se'l reconegués com a tal. D'altra banda, també tens un llibre, un estudi, sobre la novel·lística de Miquel Àngel Riera. Però, tornant a Màrius Sempere, d'alguna manera ha estat el teu mestre, Màrius Sempere, poèticament parlant?
Ha estat un dels meus mestres. De fet, jo crec que els nostres mestres són aquells poetes que d'alguna manera hem pogut conèixer en vida i aquells que no hem pogut conèixer i que hem conegut a través de la seva obra. Però si parlem dels autors vius, dels autors que han marcat la meva biografia, llavors sí que hauríem de dir que Màrius ha estat un dels meus grans mestres, no? Juntament segurament amb en Miquel Àngel Riera. Serien les dues persones doncs, que hi he estat més hores reflexionant sobre la seva obra, que hem estat hores i hores xerrant, i també als quals he dedicat molts escrits, no? En Màrius el vaig conèixer a l'inici de la meva obra literària i ja van començar a tenir una relació humana doncs, al voltant també d'activitats que vam organitzar a Santa Coloma de Gramenet, i això va anar creant una amistat molt maca, tenint en compte que som de generacions diferents, que segurament també els nostres estils poètics doncs, són diferents, no? Però que, en canvi, doncs, tota aquesta situació va entaular una relació que s'ha aprofundit amb el temps i que s'ha anat enriquint. No? Jo he de dir que una de les coses que estic més contents és de la meva modesta aportació al pensament sobre la seva obra, l'any 89, un moment en què Màrius doncs, no gaudeix del reconeixement que gaudeix actualment, no? I que en canvi a mi em semblava que la seva obra era de les més importants dels autors actuals de la literatura catalana. I així doncs vaig pensar que no només uns articles, sinó que un llibre que reflexionés sobre això en el marc del realisme històric i del que havia significat tota l'evolució de la poesia catalana dels anys 60 ens ajudaria a veure-ho i a comprendre-ho, no? Per això doncs, vaig intentar desfer alguns tòpics en relació a Màrius Sempere, com per exemple aquest, que pertangués doncs, al moviment del realisme històric, i d'altra banda intentar situar la seva originalitat, que llavors ja me n'adono i he anat aprofundint al llarg del temps aquest pensament, que està molt relacionat amb un expressionisme que posa, diguem-ne, la paradoxa com a gran element metafòric que acaba expressant les contradiccions de l'ésser humà,
Vicenç,
i les seves relacions amb el cosmos.
Escolta'm, no? Estem parlant ja d'expressionisme, de realisme, estem parlant de tota una sèrie de coses així una mica, diguéssim, acadèmiques, però jo vull quedar-me amb la idea i transmetre als oients que els llibres de Vicenç Llorca són molt assequibles, que realment és un tipus de lectura poètica molt, molt com ho diríem, amable, entre cometes, cosa que no en absolut li treu cap mena de mèrit, sinó tot el contrari, la fa senzill Sevilla, i sobretot recordar a tothom que aquest 21 de febrer a les 7 us esperem al Cafè Auditori, on trobarem la presència del poeta. Vicenç Llorca, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Ens veiem el dia 21.
A vosaltres, molt bé, ens veiem.
Gràcies, Vicenç.
Bon dia.
Adéu,
gràcies.
Bon dia a tots.
Adéu, bon dia. Adéu.
Ai, no sé si us heu...
Parla amb ell per telèfon o alguna cosa per dir-li...
No sé si us heu adonat, però amb l'entrevista ha arribat la calma, eh? Perquè teníem un començament tan esvalotat que ha arribat...
Sí, és un
hipnotitzador.
Senyors, que se'ns ha acabat la secció, però encara hi érem, eh? Final?
Final
de l'espai de poesia. Molt bé, doncs ens tornem a trobar d'aquí unes setmanetes.
Això mateix.
Que vagi molt bé i gràcies per les propostes. Gràcies per les propostes.
Espero que la gent hi assisteixi, que són propostes que valen la pena, que són potents, eh?
I tant.
D'acord?
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
Gràcies, bon dia.